Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Avui fa un any i pocs dies, ha fet un any i una setmana, que la penya va començar a canviar la seva història més recent, una història que apuntava a un carreró sense sortida, una història que apuntava directament cap a un precipici en forma de descens de categoria. Però ves per on, que la vida del Divina Joventut canviaria radicalment un 22 de gener de 2018 sense saber-ho els seus aficionats, o fins i tot sense saber-ho els seus propis dirigents. Avui fa, doncs això, un any i una setmana de l'arribada de Nicola Provítola a Badalona, una incorporació que ho canviaria absolutament tot. Va canviar el passat i ha canviat el present. Si en alguna cosa podem estar tots d'acord, és que sense el base argentí, el Joventut ara mateix no estaria on està, ni seria el que és. Ell va ser un dels grans responsables de l'agònica permanència de la temporada passada i ell és el responsable que el Divina Joventut hagi ressorgit de les seves cendres per tornar-se a col·locar entre els més grans de la Lliga Endesa. I tot plegat en poc més de 12 mesos. Un any en el qual la penya ha passat de l'infern al cel. La catarsi més absoluta es va viure el passat diumenge a l'Olímpic de Badalona, quan en menys de 28 minuts Nicola Provítola va ser capaç de notar 40 punts. Parla el seu tècnic, Carles Durant.
No descobrirem el Nico ara. És un jugador amb molt de talent i que està jugant amb molta confiança i estic content perquè és beneficiós per nosaltres i pels seus companys.
Doncs el que va fer Nicola Provítola diumenge és la quarta anotació més alta a la història de la penya a la Lliga Endesa, només el superant Randy White, 47 punts al 95, Jordi Villacampa, 44 punts al 86 i Joey Merriweather, 43 punts al 87. Quart és Nicola Provítola, amb aquests 40 punts empatat amb els 40, que també anotava Villacampa al 89, Lemon Lampley al 90 i Roy Fisher al 95. Nicola Provítola, un jugador que, amb permís dels seus companys, ha estat l'home que ha canviat el destí de la penya. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui, dimarts 29 gener 2019, amb el José Matos, és el control, Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs ella és, sens dubte, el gran protagonista de la 18a jornada de la Lliga Endesa. De fet, es tracta del gran protagonista del Divina Joventut. Ho va ser la temporada passada i ho segueix sent aquesta. Aquest estiu va decidir renunciar a ofertes econòmiques més importants per seguir gaudint del bàsquet a Badalona i el pas del temps ha demostrat que la decisió va ser l'encertada per ell i sobretot també per la penya. I gràcies al Nico i a la resta de jugadors, torna a somiar l'equip de Badalona en fer coses grans en el món del bàsquet. De moment tenim a la penya classificada per la Copa i amb 11 victòries ja a la fase regular. L'última victòria, el 88-75 de diumenge davant de l'Herbalife Gran Canària, es recordarà per sempre més com el partit dels 40 punts del base argentí amb un 7 de 10 en tirs de 2, 7 de 10 en triples, 5 de 7 en tirs lliures, 3 assistències, 5 pilotes perdudes, un més menys de més 15 i un 34 de valoració en els 27 minuts i 51 segons que la Pro Vítola va ser a pista. L'argentí marxava sota els crits d'MVP, d'MVP. Doncs avui al Bàsquet al Dia només ens queda una cosa. Saludar el MVP, MVP de la 18a jornada de la Lliga Endesa. Va ser del Divina Joventut. Nicola Provítola, muy buenas.
Hola, ¿cómo va todo?
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Lo que hiciste el domingo fue una exhibición de principio a fin.
Bueno, muchas gracias. La verdad que... un partido redondo, ¿no? Creo que de todos. Y bueno, por suerte también las bolas fueron entrando y bueno, uno va creciendo en confianza y creo que todo ganando, ¿no?
Sí, de hecho fue un 7 de 10 en tiros de 2, 7 de 10 en triples. ¿Viviste, Nico, uno de esos días con los que sueña todo jugador?
Bah, no lo sé. Creo que uno sueña más con ganar, ¿no? Con conseguir cosas. Nosotros estamos trabajando, estamos creando una identidad, tenemos mucho compromiso con el club y bueno, creo que el sueño está más ahí, no en meter puntos.
De hecho, los puntos, los 40, es tu tope anotador en toda tu carrera, ¿no?
Sí, en mi vida, bueno, ni lo pensaba, creo que ni jugando a la PlayStation pensaba que podía hacer eso, pero bueno, nada, pasó y como te decía antes, creo que ahora hay que seguir, ¿no? No podemos quedarnos con esto.
Sí, pero esto ha dejado huella y de qué forma, porque de hecho he visto en las redes que ha recibido muchísimos mensajes, felicitaciones de muchos amigos, jugadores, compañeros como Manu Ginóbili, como Ricky Rubio, Enico, entre muchos otros, ¿eh?
Demasiado, bueno, creo que fue un lindo partido, no te voy a mentirlo. Lo volví a ver varias veces, pero bueno, eso ya fue ayer, lunes, hoy martes ya vuelta al trabajo, ya en el club y bueno, pensando en Andorra.
Uh-huh. Oye, Nico, ¿sabes qué? ¿O recuerdas que llegaste a Badalona hace hoy un año y una semana?
Sí, sabía, lo tengo presente, porque bueno, desde que llegué a Badalona me han tratado muy bien, me han cuidado y bueno, han confiado mucho en mí y la verdad que sí, tengo muy presente el día en el que vine.
¿Y venir a Badalona ha sido, no sé si la mejor, pero dirías que una de tus mejores decisiones en el mundo del baloncesto?
Bueno, parece fácil decirlo hoy, ¿no? Un poco con los resultados, con cómo está el equipo, pero bueno, nada, esperemos que siga siendo así, lucharemos para eso y bueno, crearemos el ambiente también en el club, en el vestuario, en todos lados para que Badalona siga creciendo.
¿Pero qué te ha dado, qué te está dando la peña?
Bueno, me ha devuelto un poco el disfrute, ¿no? Por el juego, el querer ganar, la oportunidad de competir en la ACB, de clasificar la Copa, ¿no? De hoy estar peleando de igual a igual con grandes equipos, con mucho más presupuesto, con más nombres, con más figuras. Y nosotros, creo que de nuestro lugar humilde, estamos haciendo un trabajo muy, muy bueno.
Uh-huh. Y con lo mal que lo pasaste en Rusia, lo que debes estar disfrutando ahora del baloncesto, ¿no?
Disfruto, intento disfrutar siempre, ¿no? Más allá, cuando las cosas van mal, también disfrutar. Pero bueno, creo que después de lo que pasó en Rusia, que bueno, creo que ya pasó, hoy valoro mucho más otras cosas y bueno, tengo otra visión, ¿no? De las cosas y bueno, creo que me ha hecho mejor jugador también el paso por Rusia.
Pues disfruta el jugador y Nico también sin duda la familia, ¿no?
Muchísimo, sí, sobre todo, hoy tengo a mi novia que es muy importante para mí y bueno, tengo también mi familia que siempre me ha apoyado y ha estado conmigo, así que nada, tengo mucha suerte por eso.
Pues toca disfrutar, eso sí, la temporada pasada tocó sufrir y sufristeis mucho hasta conseguir la permanencia.
Mucho. Se veía muy negra la situación del año pasado, pero bueno, hoy disfrutamos de otro presente. Por suerte el club ha encontrado gente que un poco arregla la situación institucional, sobre todo, y en lo deportivo eso nos ayuda a poder trabajar de la mejor manera, a trabajar tranquilos y realmente estar, como es, compitiendo todos los días, ¿no?
¿Y qué presente? Un año después, séptimos, 11 victorias y clasificados para la Copa.
Sí, cambió rotundamente la cara del club, las ganas, ha cambiado todo. Y bueno, creo que eso es parte de todos, ¿no? Tanto de la dirigencia del club, de la afición, de los jugadores, del cuerpo técnico, de Badalona. Y bueno, creo que es momento para mirar para arriba y pensar en seguir creciendo.
Y eso que, Nicola Provítola, este verano tuviste ofertas económicamente más importantes, pero decidiste seguir en Badalona, ¿eh?
Bueno, creo que con lo que habíamos hecho el año pasado, un sprint final, la verdad que muy, muy bueno, y creo que jugando un baloncesto bueno, nada, me había quedado con un poquito de ganas de seguir jugando y de por qué no seguir disfrutando de Badalona, de la peña, y bueno, creo que me decidí más por el tema deportivo que por otra cosa, y bueno, eso está dando un poco sus frutos también.
Uh-huh. Nico, como jugador, has pasado por Baskonia, has pasado por la NBA, en las filas de los Spurs, habrás vivido sin duda momentos muy buenos. ¿El de ahora es de los mejores en tu carrera deportiva?
Bueno, hoy estoy en otro lugar, ¿no? Hoy estamos compitiendo en ACB muy bien, estamos dentro de la Copa y la verdad que creo que el rol que tengo en el equipo, el liderazgo y cómo me siento en la peña da para pensar eso, ¿no? Pero bueno, siempre intento ir por más y bueno, seguir creciendo y consiguiendo cosas.
Y ya sé, Nico, que el ganar o el perder es fruto de un trabajo coral, de un trabajo grupal. Pero me pregunto, ¿qué sería de la peña a día de hoy si el 22 de enero de 2018 Nicola Provítola no llega a Badalona?
No lo sabemos, ni vos, ni yo, ni nadie. Así que mejor pensar en lo que tenemos, en lo que conseguimos y en lo que tenemos por ganar todavía. Sí.
Y acabas contrato este 30 de junio. Imagínate que la peña te pone la renovación encima de la mesa. ¿Qué haría Nicola Provítola?
La verdad que no lo tengo ni pensado, no me pongo a pensar en eso. Hoy en día tengo en la cabeza en lo que va a ser Andorra el sábado, que va a ser un partido muy complicado por los bases que tienen, sobre todo, así que nada, solamente pienso en eso.
Un Morabanc Andorra que es rival directo y que os ganó en la primera vuelta en Badalona, ¿eh?
Exactamente, sí, por eso solamente tenemos eso en la cabeza.
Uh-huh. Oye, Nico, ¿dónde está el techo de este Divina Juventud que pueda hacer la peña esta temporada?
Bueno, creo que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Competir, luchar, jugar en equipo y, bueno, mostrar siempre la mejor cara, ¿no? Tuvimos lesiones y nos sobrepusimos. La verdad que hemos jugado, creo que un buen baloncesto. Creo que hemos dado un lindo espectáculo a la gente de Badalona y, bueno, tenemos que seguir de esa manera, ¿no?
Y cada menos queda menos tiempo, ¿eh? Cada vez queda menos tiempo para la Copa. La peña puede dar mucha guerra, ¿no?
Bueno, vamos a dar seguro. Eso no tengo dudas y vamos a pelear. Después los resultados o si la bola entra o no, es otra historia. Nosotros tenemos que pensar en seguir luchando, en seguir compitiendo y en dejar todo adentro de la cancha.
Bueno, pues esperemos que la peña, que el Divina Juventud pueda llegar en el mejor momento, cuando llegue la hora de competir en esa Copa del Rey. Nicola Provítola, la base del Divina Juventud, enhorabuena por el partidazo del pasado domingo, por el MVP, y gracias por pasarte este rato, por el básquet al día.
Muchísimas gracias y, bueno, un saludo para todos.
Doncs està clar que amb Nico Laprovítola a les teves files tot pot ser una mica o molt més fàcil. Exhibició de l'argentí, sens dubte, el passat diumenge a Badalona amb una Divina Joventut que segueix en estat de gràcia practicant un gran bàsquet que de moment l'ha portat a sumar 11 victòries i a classificar-se per la Copa. I, per cert, que dissabte a Andorra, el Divina Joventut no estarà sol. Seran uns quants dels aficionats que es desplaçaran fins al Principat. Mentrestant, el Morabanc Andorra demà té nova cita europea amb la Eurocup.
Bàsquet al dia.
Guanyar, guanyar, guanyar i guanyar.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Un Morabanc Andorra que no es conforma en fer història classificant-se, com ja ho està, pels quarts de final de l'Eurocup, sinó que l'equip d'Ivon Navarro vol fer més, vol anar més enllà, vol acabar primer de grup i demà ho pot aconseguir a dues jornades pel final del top 16. Si el Morabanc Andorra guanya el Cedevita Zagreb i el Zenit derrota a l'únic casen, l'equip del Principat s'haurà assegurat matemàticament la primera plaça del seu grup H. Ivon Navarro.
Nosotros estamos peleando por jugar, por quedar primeros, y para esto tenemos que ganar mañana, ¿no? Y además hay que ser listo, es decir, el número de victorias y la diferencia de puntos no solamente es bueno para el siguiente cruce, sino para los siguientes, si Dios quiere, ¿no? Entonces, todo cuenta en estos partidos, y no, espero que no cometamos este error porque cada partido en el top 16 es importante.
Después del grupo que hemos tenido, ¿piensas en el rival? De cuartos de final.
Bueno, los rivales son claros, es Asbel o Lokomotiv, ¿no? Pero no. Bueno, yo creo que el rival no es tan importante como para nosotros el factor cancha de tenerlo, ¿no? Eso está, creo que es evidente. Somos un equipo que no ha perdido todavía en casa. Algún día perderemos, pero todavía no lo hemos hecho en casa en Eurocup. Y tanto Lokomotiv como Asbel, bueno, son equipos muy diferentes, pero son muy buenos equipos, ¿no? Entonces, no tengo ninguna preferencia, el que sea será, pero si podemos conseguir el factor cancha, mucho mejor.
Doncs veurem de què serà capaç demà el Morabanc Andorra, que segueix invicta a casa a Europa, amb un 7 de 7 acumula en aquest moment 5 victòries consecutives a l'Eurocup. El partit d'aquest dimecres comença a les 8 del vespre. És molt probable que Ivon Navarro pugui recuperar David Jelinek després de la lesió de genoll que va patir a Zagreb en el primer partit del top 16, i també Andreu Albici, que patia un tall en un dit de la mà a Saragossa en partit de Lliga Andesa. També demà a l'Eurocup, el partit entre Unicaja i València Bàsquet a 3:15. I demà també juga l'Esparts i Telefoni Girona. Les noies d'Eric Suris estan obligades a guanyar el MB a Moscou en el partit de tornada dels 700 a final i fer-ho per més de 2 punts de diferència si volen capgirar el bàsquet a baraix i classificar-se per la següent eliminatòria de la Eurocup. Eric Suris.
No, bé, l'equip afronta doncs, sabent ja què ens trobarem, sabent que tenint la constatació ja, a més, havent-ho viscut a Moscou, doncs, quin tipus d'equip és Moscou, amb aquestes característiques d'equip tirador, d'equip que alhora també és molt físic i molt dur a dintre en defensa, i com us deia, doncs, en atac, un equip dinàmic, un equip mòbil, un equip que fins i tot els cincs tenen bona mà, que el base i escorta són molt directes penetrant, però també si no els hi passes un bloqueig per dalt, doncs també et penalitzen amb el triple. Vull dir que és un equip en aquest sentit molt complet i que estan en un moment molt dolç, no? Estan jugant sense pressió, porten 36 triples en els últims 3 partits de l'Eurocup, no? Això són moltíssims, no? 36 o 37, no? Em sembla que eren amb 3 partits, a més, contra Gotes i nosaltres, no? Vull dir, 3 partits de seriosos, igualats i de nivell. Per tant, aquesta ratxa de tiradores que tenen, doncs, s'ha de tenir en compte i és, evidentment, un factor molt perillós de l'MBA.
Un dels factors a favor de vosaltres i que us havia guanyat fa estona és aquesta tornada de casa, i creus que pot ser decisiu entre l'equip plantejat?
Sens dubte. En aquestes setmanes, a més, que anem justetes de forces, no? Vull dir que de manera involuntària i també amb aquesta despesa física i mental tan gran d'anar a Moscou, Càceres, i no és la millor recuperació per unes grips, i en aquest sentit, doncs, davant d'aquestes possibles faltes de forces que tinguem, havent-se guanyat poder jugar amb la nostra gent i tal com ens van ajudar a les eliminatòries passades l'any passat, és importantíssim i esperem que efectivament això jugui un factor important en aquesta eliminatòria.
I el partit Unigirona-MB a Moscou, tornada del 70 final de l'Eurocup, demà dimecres a Fontejau a partir d'un quart de 9 del vespre en directe per Esport 3 i també per Televisió de Girona. I la bona notícia a Girona és la recuperació de Bea Sánchez, lesionada de l'esquena des de fa mesos. Eric Surís avui assegurava que, vaja, que no descarta que pugui reaparèixer la jugadora a la propera Copa de la Reina. Anem amb els espanyistes.
A Ràdio Estel.
Parking es pequeño y cuesta sacar los coches.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs després d'un cap de setmana ple de victòries, avui volem saber què ens expliquen els nostres espanyistes, com fem tots els dimarts. Crec que els tenim a tots tres. Saludo a la Mary Sai dels Penyedictes de Badalona. Hola, Mary, bona nit.
Hola, bona nit.
Està per aquí el culer, el Marc Segura. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
I em queda l'Ernest Centelles, membre de la grada d'animació del Nou Congós. Hola, Ernest, bona nit.
Bona nit.
Escolta, Ernest, 10 victòries ja, eh?
10 victòries, sí, sí.
7 fora de casa, eh? Una autèntica barbaritat.
Sí, em sembla que feia 25 anys que no ens trobàvem una temporada igual. I la veritat és que, bueno, fa molta il·lusió, no? Tornar a la Lliga CB i fer-ho d'aquesta manera era impensable. Però, bueno, s'ha de gaudir al màxim i seguir, perquè, bueno, perquè que sembla, la cosa pinta de que, bueno, a veure si podem mantenir la línia, no?
Mm. Home, el que queda clar, Ernest, és que la no classificació per la Copa no ha afectat gens ni mica l'equip.
No, sembla que no. Teníem una mica de por perquè, bueno, semblava la cosa, doncs, bueno, perquè estàvem tots molt il·lusionats per entrar a la Copa, però al final no va poder ser. I no sabíem ben bé la reacció de l'equip que seria, i al final el Lugo van demostrar que tornen a estar per la feina i que segueixen amb la mateixa amb el mateix nivell de competitivitat que portàvem fins ara, no? Mm. I això, jo penso que això és un gran mèrit de l'staff bueno, sobretot de l'entrenador. Mm. Jo dono molt valor.
És el que et anava a dir, Ernest. Joan, sí, Peñarroy és el, sí, gran culpable?
Sí. Jo crec que... És a dir, és una mica un cúmul de coses, no? No només de l'entrenador, sinó que jo crec que des del club, des de lo que és les altres, des de la direcció, des de tot del club, s'estan fent les coses més bé. Llavors, l'entrenador, jo crec que va ser el gran fitxatge d'enguany. No? Joan Peñarroy, la veritat, és que és un dels grans culpables, jo penso que sí. Però, ja et dic, és una suma de coses, eh? Una suma de coses, però que el Joan, doncs, els plasma a la perfecció, doncs, en el que és la direcció de la plantilla i sobretot a nivell mental dels jugadors, no? Estan convençuts del que han de fer.
Sí, sí. I si el Manresa sumava la desena victòria, el Divina Joventut Meri, la onzena, i amb exhibició de Nicola Provítola, amb qui acabem de parlar aquí al Bàsquet del Dia.
Sí, la veritat és que va ser un partidàs. Bueno, vam jugar bastant bé tot l'equip, però si el Nico va sortir, bueno, ja sabem que és un dels grans jugadors que és primordial per anar a seguir, per al que arriba d'un any, pel lloc que dirigeix i per a ser individualitat, però que també s'ha jugat l'equip. I mira, aquesta setmana li ha tocat també i, bueno, la veritat és que molt content.
Avui fa un any i una setmana que Nico aterrava a Badalona. T'imagines, Meri, on estaria la penya ara sense la Provítola?
Pues no, la veritat és que és un jugador que és molt de casa, que és un estil dels bases, no?, que sempre hem tingut, en Turner, en Bennett, jugadors que fan que la gent jove creixi amb ells, que creixi mentalment, que creixi amb equip, i, bueno, la veritat és que ho està portant molt bé i la veritat és que, si ens ho diuen, no ens ho imaginaríem, no?
Sí, sí.
Però, bueno, molt contents.
I aquest cap de setmana també victòria de Manresa, de Penya i del Barça Lassa davant de l'Unicaja, la setzena de la temporada. Marc, líders amb dues victòries més que el segon, que el Real Madrid, eh?
Sí, sí, l'equip a la CB ha agafat una velocitat de creuer, s'està aconseguint una regularitat que feia molt de temps que no es feia, i hi ha un bon coixí de cara al Madrid, que això pot fer que, entre cometes, et puguis relaxar en certs partits, puguis tenir alguna relliscada i poder-te centrar una mica en l'Eurolliga.
Sí, perquè l'Eurolliga són dues derrotes consecutives, l'última divendres a casa contra el Xesca, i a veure què passa dijous a la pista de l'Olympiacos.
Sí, jo crec que el partit important és el de dijous, perquè contra el CSK és un dels partits que el Palau podies perdre, i es va demostrar que l'equip ha fet un salt endavant contra aquest tipus d'equips, perquè es pot dir que es va estar el partit fins gairebé que l'últim quart, i no es va tenir opcions de guanyar, perquè en els últims 15 minuts l'atac, doncs la punteria no va estar afinada, però va haver intensitat, no es va perdre la cara en cap partit, i jo crec que si es juga amb la mateixa intensitat que amb el CSK, i a més d'encer en atac, es pot guanyar l'Olympiacos. Jo veig l'Olympiacos pitjor que 3 anys. Sí que està tenint una bona classificació, però almenys en el partit del Palau no els vaig veure com, per exemple, havien estat els anys que havien guanyat les dues Eurolligues seguides.
Sí, sí, sembla que és un Xesca que realment ha vingut una mica menys, tot i que segueix sent un potencial realment espectacular. Escolta, veus el Barça lluitant... Home, lluitant està lluitant, però el veus entre els 4 primers? Pot acabar entre els 4 primers la fase regular de l'Eurolliga?
Entre els 4 primers ho veig complicat. Sí que s'hi pot lluitar, perquè s'està lluitant. Jo crec que dependrà molt de si es guanya dijous. Si es guanya dijous, jo crec que hi haurà opcions. A més, tenint en compte que la victòria contra l'Efes aquí al Palau va ser de 17 punts, que això en un hipotètic bàsquet a vegades ajudaria. Però tot passa per dijous. Jo crec que si no es guanya dijous, s'ha de mantenir entre la sisena posició. I si es guanya dijous, doncs allò que dius, per què no?
Sí, sí. I després en Lliga jugar a la pista del... complicada, la pista de l'Eurostar Tenerife. Vosaltres, Meri, dissabte a Morabanc Andorra, Divina Joventut, Partidàs.
Sí, un partit complicat. La veritat és que ells no han entrat a copa, però... Bueno, van pujant i baixant, però serà un desplaçament complicat i... La veritat és que està tocant, els seguidors hi aniran. És un equip que, bueno, com que ho està donant tot, si es facin autocars a tots els llocs, crec que arribarem a omplir. I la veritat és que, bueno, jugarem dissabte i ja no tindrem la pressió, no?, com aquesta setmana, que teníem la pressió que tots havíem guanyat i havíem de guanyar per no baixar els laons, no? La veritat és que són partits que perds un i baixes un parell o tres de posicions i guanyes un i et mantens, i si guanyes dos, pots alçar, que veus la part de l'au super a tocar, no?
Sí, sí.
I, bueno, la veritat és que partit a partit, aviam si l'au són hasta el 100%, crec que no va tenir quasi res, però, bueno, la veritat és que amb ganes de que segueixin veient penya, no? I ara estarem uns dies sense veure'n a casa i... Això
ho ha de faltar. I acabo amb tu, Ernest, que em quedo sense temps, però diumenge 7:45, màxim Manresa a València, en el retorn de Rafa Martínez, màxim anotador del València a la Lliga Endesa. Segueix fent història, el de Sant Padó.
Sí, sí, és un dels grans estàndards del València, no? I també és un jugador molt estimat a Manresa, i diumenge, doncs, li donarem una forta ovació, que és la que es mereix.
I amb el debut, suposo, d'Eric Murphy, l'últim fitxatge.
Sí, 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 aviam, a veure si pot debutar i podem, mica en mica, anar recuperant jugadors, perquè ens falta Jackie Gimbainis i a veure si ja comença a jugar. I,
sí.
I Saco encara li deu quedar una mica, però bueno, molt bé, aviam, jo crec que millor no pot mal, ja, crec que estem passant un moment dolcíssim. Ja.
Sí, i a veure si el Baxi Maresa té una mica de sort i de tranquil·litat, amb tant de ball de lesions, sí. I dos jugadors, que també us toca.
Sí, sí, no, de fet, sí, sí, em toca.
Doncs ho deixem aquí, panyistes, que vagi bé, feliç setmana, fins al proper dimarts.
Molt bé, adéu a tots.
I abans d'acabar, dir-vos que l'ASME abandona el Panathinaikos, Àlex Tius, base del Maccabi, MVP del mes de gener a l'Eurolliga, Carles Marco, nou entrenador del València, de la Leport, l'All-Star de la Copa Catalunya, celebrat aquest cap de setmana al nou Congost de Manresa, va treure una mitjana de 3.500 espectadors. I a la NBA, Marc Gasol, 28 punts, 9 rebots, 3 assistències en la derrota dels Memphis, 92-95 davant dels Nuggets, després d'anar guanyant per 25 punts de diferència. I els Warriors guanyen 100-132 a la pista dels Pacers amb 26 punts de Curry, 11a victòria consecutiva, i ja són el millor equip de la NBA amb 36 victòries, 14 derrotes. Ho deixem aquí, gràcies al José Matolles al control, Xavi Pagant a la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà dimecres, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.